El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va estar l'altre dia a Brussel·les buscant, defensant canvis en les polítiques agràries i també en les polítiques pesqueres per adaptar-les a la realitat mediterrània. Amb ell hi va viatjar, hi va viatjar un grup de gent, entre els que s'hi trobava el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, el que tenim al telèfon. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Més enllà de saber com va anar el tema de Brussel·les, ara en parlarem, ara aprofundirem. En els darrers mesos, en els darrers anys, són ja molts viatges a Brussel·les per reivindicar i per demanar i per anar picant pedra, no?
Sí, efectivament, Francesc, això és així. Tenim clar que les cireres es remenen a Brussel·les i el que hem de fer és fer pressing a Brussel·les. A veure, hi hem anat aquest any, com ho deies, hi hem anat diverses vegades, bé, l'any passat, perquè Espanya, Catalunya va tenir la representació de les comunitats autònomes i nosaltres hem intentat, i de fet crec que ens n'hem mig sortit prou bé, fer tota la pressió possible a la comissió per tal que vegin que tenim una problemàtica en el Mediterrani i que això se li ha de posar solució. Perquè si no se li posa solució i en caràcter immediat, la nostra feina, el nostre sector, i ho dic molt conscient, pot arribar a trontollar.
Vosaltres viatgeu a Brussel·les acompanyant el conseller que en una exposició defensa un model clar i més particular per a la pesca costanera litoral del Mediterrani, perquè moltes de les lleis i de les mesures que se us apliquen estan més pensades per un altre tipus de pesquera més atlàntica, de més gran envergadura, que no pas el tipus de pesca que es fa aquí a Catalunya i a la Mediterrània, no?
Evidentment. Aquesta és una de les reivindicacions que des del nostre sector i vam poder portar dins el marc d'una exposició que la tenim a la Casa de Catalunya, a Brussel·les, va ser un dels eixos pivotants de la nostra reivindicació, com us deia, no? O sigui, no pot ser que ens apliquin unes polítiques pesqueres sense conèixer el nostre dia a dia, la nostra idiosincràsia, la nostra manera de fer, la nostra pesqueria, que ens l'apliquin amb mesures com estan fent en l'Atlàntic, que probablement la pesqueria aquella sí que la coneixen i tot està enfocat allà. Perquè si realment coneguessin la nostra, li ben garanteixo que no ens faríem fer moltes de les, no voldria dir estupideses, però moltes de les coses que no estan adequades a la nostra pesqueria.
Clar, el que proposeu, el que proposava el conseller és l'adopció d'un reglament omnibus que simplifiqui i reajusti tots els compliments i els objectius que us toca complir, no? És a dir, que es readapti tot, no?
Efectivament. Jo sempre poso aquest símil o aquest exemple. Si nosaltres haguéssim volgut treballar en un despatx, probablement no haguéssim anat al mar, no? I ara ens hem tornat amb uns buròcrates, amb uns oficinistes, o sigui, no podem fer res que no tinguem l'ordinador al costat, no podem fer res que comuniquem tota la nostra activitat, s'ha transformat la nostra feina en un munt, probablement, i amb això ens sentim molt identificats amb els pagesos, en un munt de paperassa i de burocràcia, que realment nosaltres entenem que això no és pel sector primari. No és pel sector primari. Per tant, això és una de les altres potes d'aquesta reivindicació de dir, escolti, adequin la normativa, tot el que tinguin que fer, però al nostre sector. Al nostre sector, si nosaltres haguéssim volgut ser, com li deia abans, treballar en un despatx, no haguéssim vingut a la pesca. No era el nostre objectiu i crec que no és l'objectiu que té que tenir el sector primari.
Clar, Antoni, tant costa veure que la pesca que es practica aquí a casa nostra no és una pesca industrial, que la gent dorm a casa, que es lleva pel matí, que té una feina d'unes hores determinades prop de la costa, que torna a casa, que ven el peix cada dia. És a dir, tan difícil és de veure des de Brussel·les això, Antoni?
Doncs miri, aquesta pregunta ens l'hem fet nosaltres en foros interns nostres mils de vegades, milions de vegades. És a dir, tant costa entendre això? Tant costa poder agafar una delegació de gent de Brussel·les amb criteri, que vinguin a la nostra costa. Ja no vull ser egoista i dir que vinguin a casa nostra, a Catalunya, però que vagin al Mediterrani i veuran el que és aquesta feina. Veuran que no podem fer servir o estar pendents d'un ordinador amb una entrada a port com és un port de Barcelona, per exemple, amb el tràfic mercant que hi ha. O no podem fer estar pendents d'un ordinador a l'hora d'entrar a port amb un... en un lloc, com a, sense anar més lluny, com a casa meu, com a Roses, on hi ha un munt d'embarcacions turístiques a l'estiu i el més fàcil que pot passar és que prenguem mal un o l'altre. No? No poden veure això? Doncs miri, un altre dels pilars que posava l'exposició aquesta que tenim a Brussel·les i que vam anar a presentar, i crec que amb molt d'èxit, de la mà del conseller i de la direcció general, per tal de dir, escolti, miri, facin una reflexió interna, els hi venim a plasmar la realitat de la Mediterrània, ja que vostès no poden, no troben el moment de venir, venim nosaltres a Brussel·les, els hi presentem nosaltres, mirin això amb carinyo i realment facin una reflexió interna. I veuran que no tenir més control o no tenir més paperassa voldrà dir fer-ho més bé. Realitzin que això, és que no és així. I hem intentat poder-los explicar això i que se'n facin, com li deia, una reflexió interna. A més de tot això, de la mà del nostre conseller i de la direcció general, crec que això s'ha pogut fer arribar. Es va poder parlar amb el comissari ja ha fet unes declaracions dient que té molt clar que a la Mediterrània hi ha un problema, que se'n diu reglament de control, el reglament, i aquest reglament què fa? Que ens té encorsetats i potser moltes coses que es podrien canviar, a dia d'avui no es poden canviar, però pel fet que estan dins aquest reglament, no? Bueno, doncs, escolti, anem a canviar el reglament. El comissari diu que sí. Però és que ja ens va dir que sí fa un any i mig. A mi, en persona, em va dir a Penyíscola, em va dir que sí. I ara li vam poder dir, miri, aquestes bones paraules que té vostè s'han de transformar en fets. Ja en tenim prous de bones paraules. Escolti, el pescador, i jo parlo de nosaltres, el pescador català, ja estem en una situació que necessitem solucions. Hem fet un esforç durant 6 anys amb la reducció de dies, de jornades de pesca, millor dit, amb sistemes de pescar d'altra manera, som més responsables, sostenibles, juguem amb els mercats, intentem fer les coses el millor que sabem. L'únic que demanem és que adecuïn aquesta normativa a la realitat que té el sector pesquer de la Mediterrània.
Clar, Antoni, és a dir, us diuen, tots són bones paraules, us diuen que sí... però per contra, és a dir, us van imposant obligacions, però estos que sí no es transformen en fets mentre es van ajustant, mentre es van demanant-vos feines burocràtiques, controls, tal, fins i tot doblant controls perquè us demanen coses abans d'arribar a port que a les llotges les confraries ja fan, no? I tot això, és a dir, tots aquests viatges, aquestes reunions, aquestes converses amb la gent que trenca el bacallà allà, al final creus que se'n trau el profit que s'hauria de traure? És a dir, que tenen la recompensa de tot l'esforç que esteu fent?
Doncs miri, li tinc que dir que sí, però molt a poc, massa a poc. Hem fet diverses reivindicacions durant aquests 6 anys, i ens estan vinguent els fruits, però molt en comptagotes. I nosaltres necessitem, com li deia al començament de la nostra xerrada, nosaltres necessitem solucions ja, immediates, ja. Quan dic ja, vull dir avui. No podem, li vam poder transmetre al senyor comissari. Les bones paraules que té vostè, que les té, s'han de transformar en fets. I ell ens diu que bé, que la maquinària europea, que no és tan fàcil, que és molt lenta, doncs, escolti, tot el que vostè vulguin. Jo veig que quan han de treure alguna cosa, quan interessa, es fa en un moment, val? I li posaré un exemple. Quan va haver-hi el Covid, hi havia moltes coses que en un dematí es van solucionar. Per què? Perquè hi havia una emergència. Escolti, doncs, aquests buròcrates, sí. I que amb tot el carinyo del món, doncs que se sentin a la taula i que solucionin el problema de la Mediterrània. Perquè si no, no sé com pot acabar això, però bé no acabarà. No acabarà perquè és que estem en una situació límit. La nostra gent ha fet tots els esforços, ho ha fet tot, i no em val que em diguin no, això és Espanya, i Espanya digui no, això és Brussel·les, Brussel·les no, això és Espanya. Vull dir, al ping-pong nosaltres no hi juguem, al ping-pong, m'entén? Ni al tennis. Jo, nosaltres necessitem solucions immediates. I quan dic immediates, són ja, ja, pel bé de la viabilitat del nostre sector. Perquè vull recordar, sí, estem parlant de pescadors, però al final som empreses, petites, però empreses. I aquestes empreses generen un volum de negoci més que important. I tot això pot trontallar. I la Unió Europea, i en aquest cas la Comissió de Pesca, i en aquest cas el senyor comissari Costas Cadis, hauria de veure que és que no ho diu el pescador, que és que la nostra reivindicació ve avalada per tots els ajuntaments, ve avalada per organismes científics reconeguts internacionalment. No és que ho digui un pescador que sap el que sap, que per cert, sap molt. Sap molt i a vegades no se li té en compte. Però bueno, això seria una altra partida a jugar, no? Però quan t'ho està dient un institut reconegut com ICATMAR, quan t'ho està dient un munt de municipis, quan t'ho està dient l'associació dels municipis, quan ve tota aquesta gent a Brussel·les i se't presenta sobre la taula, home, jo crec que ja com a mínim hauria d'haver-hi una diferència i dir, a veure la reivindicació que fan aquesta gent. Perquè fixi's, nosaltres no som ni d'anar a tombar camions a Brussel·les, ni de fer tot això. Però és que al final, és que quan una persona està acorralada, doncs, escolti, a lo millor doncs, també hauran de fer alguna acció a gran nivell, com podria ser a nivell de tota la Mediterrània europea, no només nosaltres, evidentment, que no iríem enlloc. Però, clar, nosaltres reclamem el dret a treballar. I ja està, és que és tan fàcil com això. I que ens adeqüi una política internacional a la realitat del Mediterrani. Doncs això que és tan fàcil, doncs miri, costa molt quant a mi.
Igual us toca plantar tres o quatre barques davant del Manneken Pis allà a Brussel·les perquè bueno, se'n donin
compte. Miri, pues no li diria que no, perquè, clar, és que ja li dic que no és el nostre tarannà, però, home, veig sí. Que les solucions venen molt, molt, molt a poc i no estem en condicions d'això. Perquè després, senyor Calló, si em permet, la Unió Europea després se n'emplena la boca del relleu generacional.
Sí.
És que hi ha unes incongruències tot plegat que dius, bueno, no sé, la veritat, no sé a què juguen, la veritat.
Explica'ns una mica també la sol·licitud o el plantejament de revisar la definició de l'esforç pesquer que es basa en la potència instal·lada a l'embarcació, perquè vostès consideren que un canvi facilitaria la modernització de la flota.
Bueno, és que, a veure, és que jo crec que quan no saben com acotar una cosa, tiren pel dret, que ha sigut l'acotament de l'esforç pesquer. Què és l'esforç pesquer? Ja? Ara es fiquen amb els motors. Jo poso sempre l'exemple d'un Ferrari i d'un 600. Tu pots portar el motor que tu creguis, però la limitació és de 120, no? Doncs per què no pot haver-hi un armador que té 1.000 cavalls, per exemple? Per què no? A l'hora de pescar, haurà de pescar com tots. Però si vol tenir 1.000 cavalls i anar amb un Ferrari, per què no? I això és un debat que això no hi hauria de tema per parlar, però hi ha una cosa que és molt clara. Nosaltres ara estem regulats per jornades de pesca, veritat? Doncs si vostè en el meu barco, que jo puc tenir X cavalls, no? En dono 150 jornades, per exemple, quin sentit té que tingui més o tingui menys cavalls si jo tinc les jornades que tinc? O sigui, abans l'esforç es media per cavalls i ens van dir, en el seu dia tothom té que tenir 500 cavalls per anar a pescar. Bé, ara hem canviat el sistema. Ens han posat més cavalls, però ens estan augmentant les limitacions en pesca. Escolti, Unió Europea, que es posen d'acord d'una vegada, o ho fem per un costat o ho fem per l'altre. Per què? Perquè potser hi ha barcos que naveguen molt i embarcacions que naveguen menys. Qui fa més esforç? Els que naveguen molt o els que naveguen menys? Els que naveguen menys pesquen més rato, no? Vull dir, aquests debats, penso que si sentessin el sector pesquer a la taula, crec que les solucions serien més adequades a la realitat. N'estic convençut. I això és una de les altres demandes que li fem a la Unió Europea, que són aquestes famoses taules de cogestió, que a Catalunya ens funcionen molt bé, on hi ha ONGs, administració, sector pesquer i comunitat científica. Que tinc que dir, hi ha reunions d'aquestes a vegades amb temperatura elevada a la taula, però és igual, perquè al final és per un fi de bé de tots, del recurs, del sector, perquè puguem tenir una viabilitat econòmica que ens permeti doncs, fer coses i que siguem atractius pel jovent i, bueno, i tenir una viabilitat de futur. Si ho segueixen fent com ho fan, no n'hi haurà gaire viabilitat, que això li garanteixo jo.
I vostès ne parlen moltíssim d'aquestes taules de cogestió, dels informes i els estudis que fa l'ICATMAR. Se senten amb el suport representats pel govern català?
Sí, i de ple. Miri què li tinc que dir. Tenim una... Miri, aquí té la prova, no? Quan va sortir la idea de dir hauríem de presentar una exposició a Brussel, patapam, el nostre govern al costat. Quan hem tingut un... qualsevol problema. El president Illa, el primer de trucar, va, vingui cap aquí que anem de parlar. La direcció general, tot el dia de la mà. Bé, molt bé, i el que passa que és que és el que li deia abans. Vull dir, Brussel·les és tan lent la maquinària que semblen elefants, permeti'm l'expressió, ostres, i no corren. I esclar, tot això que s'està fent, ara comencem a veure algun fruit, imagini's, senyor Francesc, algun fruit de fa 3 anys, eh? La reivindicació aquesta dels motors de l'esforç, això fa 6 anys que ho vam començar a parlar. Eh? Ha sigut una guerra que dius ja al final, és que ja no ens queda, no vull dir la paraula guerra, i menys aquest temps, no? Però ha sigut un esforç ingent per part de moltes persones de dir, escolta, és que ja estem esgotats, perquè a més, nosaltres que en tenim, jo crec que no, perquè ningú ens ha obligat, estem aquí perquè hem volgut, però tenim l'obligació i la responsabilitat de tirar això endavant. Mira, pots passar-ho més bé o pots passar-ho més malament. Però és que nosaltres li hem donat respostes a la nostra gent. I moltes vegades, i jo li parlo en primera persona, he anat a Madrid i vinc d'unes reunions i no porto... És que a vegades no és que no porti la solució, si és que me dóna la sensació de que he anat per anar. I això és el que a la nostra gent doncs es fa estar malhumorats, desencisats, avorrits, i moltes vegades, que també ho dic molt, com un xiclet, sap el que és un xiclet que estàs rosegat i escopit, i dius, home, estem fent un munt de coses, i costa tant veure alguna petita llum de dir, bueno, mira, ens estan començant a sortir. Bueno, seguirem fent i no defallirem, però li ben asseguro que és molt esgotador. Molt.
Doncs senyor Antoni Abad, moltíssimes gràcies per les seves opinions, per les seves informacions i també per tot el que aprenem cada vegada que parlem amb vostè. Les coses com siguin.
Moltes gràcies.
Gràcies, Antoni. Fins a la pròxima.
Gràcies, Francesc. Gràcies, bon dia.